Radio Astel.
Bueno, ja veus, Joanatón Català, què tal, com
estàs? Hola, bon dia, molt bé.
Aquí es parla de tot, eh?
De l'oli.
No sé si avui tu saps que és el dia del fenomen fan, també.
De què dius?
Del fenomen fan.
Què és això?
Dels fans, de les persones,
sí?
No? Que tenen com
pintes, hi ha un dia, no? Hi ha un dia d'això, també?
Hi ha un dia
també?
De tot, Joanatón.
Ja veig.
Això és així.
Ja veig.
Tu ets fan d'algú en especial o no?
Ja saps que sí, Carl Sagan.
Carl Sagan, t'anava
a dir. Sí, aquest és un dels que sí. Hi ha algun grup de rock de la meva època, de música de la meva època, que tu ni deus conèixer perquè són de la meva època, torno a dir.
No, home, digues.
Led Zeppelin.
Home, per favor.
Deep Purple.
Home.
Pink Floyd.
Per favor. és que és cultura,
bueno, sí,
ja,
Joanatón. Sí, és cultura, sí, sí.
Mira, ostres, deixa'm... pobra gent, perquè... No, pobra gent no, perquè tu ens has explicat ja de fa temps la història del Bach i de la Suni, recordem, els dos astronautes, Joanatón, que van arribar a l'Estació Espacial Internacional fa ja 9 mesos,
sí.
I tot el relat que s'ha anat fent d'aquesta expedició, d'aquesta aventura, no? De si no poden tornar, si hi ha problemes tècnics, i tu ens deies, està tot programat.
Exacte, i estan ben tranquils.
Però la cosa és que arriben...
Avui, aquesta matinada, la matinada vinent, arriben, sí. De fet ja han sortit de l'Estació Espacial Internacional, han sortit cap a vora les 6 d'aquest matí, horari nostre, català, i aquests són el Wilmore i Williams, que van estar allà, han estat durant 9 mesos quan s'hi pensaven estar 10 dies.
Sí.
I això era d'aquella nau Boeing, que era la primera missió tripulada que feia Boeing, que havia de servir perquè la NASA l'homologués, i res de res, la nau va haver de tornar buida, perquè la NASA no es va atrevir a que aquests dos astronautes retornessin i es van quedar allà a l'estació espacial, amb 5 col·legues més. I aquí vull dir això perquè la gent ha agafat com una idea d'abandonament d'aquests dos a l'espai. No, han estat sempre amb col·legues. A més, pensem que un astronauta, des que és petit, jo també, i no sóc astronauta, ha somiat a l'espai. I han convertit això en la seva professió. Wilmore i Williams són absolutament experimentats, ja granadets. Per ells, el fet de que hagin hagut d'estar allà a l'espai sí que ha significat estar allunyats de la família i segurament canviar, ajornar la data de visita del dentista, perquè ells esperaven anar-hi 10 dies i han estat 9 mesos, però a part d'això, res més. Hi ha hagut unes declaracions d'algun d'ells, crec que és Wilmore, del Bach Wilmore, que ha dit, escolta'm, nosaltres... Ell forma part de la nostra professió.
És que és el que anava a dir.
Nosaltres anem
estan,
preparats
estan
perquè,
preparats per
clar,
això,
perquè
no,
puguin passar coses com aquestes. I diu, i anàvem preparats per si realment aquesta estada a l'espai havia de durar més. Mira, ja ha durat 9 mesos. Què passa? Que aquí el nostre estimat Trump i Elon Musk han fet un relat, han creat un relat, molt convenient per ells, del rescat, quan no hi ha cap rescat. I han acusat a l'administració Biden d'abandonar aquests dos astronautes a la seva sort a l'espai, quan tot això és fals.
Doncs dit això, sort que tenim Joanatón Català, que ens ajuda a entendre i a posar una mica... Mira, és que és fake news, per si m'ho permets.
Totalment, però aquesta gent converteix fake news en news directament, i hi ha gent que ho compra. És a dir, fixa't, si tu mires la... Perdoneu aquest incís, però si tu mires la història nord-americana, mai se li ha permès a un president nord-americà la mentida. És a dir, se'ls ha permès moltes coses, però la mentida no. I Trump, jo penso que és el primer president, ja ho va ser amb el primer terme, amb el primer mandat, sí. Que se li, no només se li permet la mentida, sinó que directament ell converteix la mentida en una realitat que se li compra. I així va.
Mira, parlant de comprar, perdona que faci aquest enllaç, i que agafi que faci l'enllaç amb Donald Trump, que no té res a veure, però parlant de comprar, et vull felicitar perquè estàs en el 7è lloc.
Gràcies,
dels llibres més venuts, no? En català.
Sí, hi ha algú allà fora, que és el nou llibre que vàrem parlar fa unes setmanes. Està tenint molt bona rebuda al mercat, i això, clar, és molt... Bueno, jo estic molt content, perquè a més és un tema que és fascinant, i que la gent vulgui llegir i vulgui saber d'aquesta cosa, doncs, és molt il·lusionant, sí.
Hi ha més presentacions que
sí,
tinguis
tancades?
Em
faig constantment, però ara m'enganxes així en blanc, però sí, qui segueixi les meves xarxes socials...
Allà ho vas explicant,
Ho vaig explicant totes les presentacions que tinc, sí.
Fantàstic. Prepara't per Sant Jordi, Joanatón, perquè...
Sí.
Vés escalfant...
Bé. Jo les bolígraf... meves expectatives... Sí, però abans,
ja
fora d'antena, ho comentàvem, les meves expectatives són moderades, perquè jo sé el que és això, sé el que és la ciència, i lamentablement la ciència no és dels àmbits que estiguin a primera fila, no? Jo sempre faig la broma de que hi ha una tirallonga molt, molt grossa, molt llarga, de gent que vol explicar coses. Davant hi ha els d'esports, després hi ha els de política, després hi ha els d'economia, que jo ho entenc, jo ho entenc. I allà al fons hi ha cultura.
Els últims a la fila,
Els últims hi ha la cultura i la ciència, que anem aixecant la mà i gràcies a ràdios, i gràcies a ràdios com vosaltres, que creieu en tot això i que feu espais dedicats només en això, tenim veu, si no, malament aniríem.
Ai, Joan Anton, mira, va, doncs dediquem a l'espai que tenim aquí al matí a Ràdio Estel, ja sabeu, cada dimarts amb Joan Anton Català. De fet, avui ens volies compartir aquesta notícia. Fa uns dies va publicar aquesta informació molt interessant a la revista Nature, que és un nou estudi que ha confirmat que ja hi havia aigua a l'univers poc després del Big Bang. Estem parlant apenas de 100 o 200 milions d'anys després del naixement de l'univers. Per tant, avui parlem de la primera aigua de l'univers. Make me swear. Make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. No sé si em volies preguntar, però és que clar, la fórmula de l'aigua, aquesta és totes les poques que...
Tothom se sap.
Sí, home, no? H2O.
Molt bé, tothom. Surs al carrer i li preguntes si tothom et dirà H2O, però no sé si tothom sap què vol dir aquesta fórmula.
Aquesta és bona.
Que, l'H, el 2 i l'O. A veure, exactament això què vol dir. H2O vol dir que una molècula d'aigua està feta per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. Això és el que vol dir la fórmula. I quan tu vas a mirar l'univers i dius, molt bé, d'on es va crear tot això, no? Te n'adones que l'hidrogen, aquest H de l'aigua, es va crear en el moment del Big Bang. Molt poc després, durant el Big Bang, es van forjar els dos elements químics més simples que hi ha a la natura, que són l'hidrogen i l'heli. Però l'univers va començar a expandir-se de pressa, això vol dir que es va refredar i la màquina de crear elements químics es va aturar. De manera que va quedar un univers avorridament format per hidrogen i per heli, un 75% aproximadament d'hidrogen i un 25% d'heli, sense res més. Clar, això és un problema no només per l'aigua, perquè l'aigua necessita oxigen, és un problema per nosaltres i per tot el que ens envolta, perquè les papallones, les pedres, els gats, les persones, estem fets d'un munt d'altres elements químics que no hi eren en el moment del Big Bang. I aquí és on recuperem aquella cosa de del pols d'estels, no? Que diem, és gràcies als estels. Els estels dins han cuinat els elements químics de la natura i quan han mort han embrutat, han contaminat l'espai d'elements químics com el carboni que tenim a les cèl·lules, l'oxigen que respirem o que hi ha a l'aigua, el nitrogen dels aminoàcids, el ferro de l'hemoglobina, l'or o la plata dels nostres anells, l'urani de les centrals nuclears, tot això ha estat fabricat pels estels. La pregunta és, en quin moment de la història de l'univers s'han donat les condicions suficients perquè l'hidrogen, que ja existia des del primer moment del Big Bang, i l'oxigen que han fabricat els estels es pogués combinar i pogués formar aigua estable? Aquesta és la gran qüestió. Deep Purple, Deep Purple, a més, bueno, no m'enrotllo en la cançó aquesta, perquè aquesta té història de com la van fer, aquesta cançó. Però no, millor que no en parlem, perquè potser hi ha gent escoltant que no té l'edat per escoltar-ho, això.
Bueno, escolta, de moment la tenim de fons.
Sí,
però,
exacte.
Deies tu que és important aquesta pregunta que ens hauríem de fer, no? En quin moment de la història de l'univers no es van donar aquestes condicions necessàries perquè es formés la primera aigua estable?
Perquè sabem que aquestes primeres explosions dels primers estels que hi va haver a l'univers, que eren gegantins, que són els que van fabricar el primer oxigen. És a dir, la primera generació d'estels que van viure i van morir ja van enviar cap a l'espai oxigen. Però aquestes mateixes explosions eren tan calentes, tan potents, que segurament trencaven l'enllaç entre l'hidrogen i l'oxigen i feien impossible que l'aigua es formés. Per tant, el que s'ha fet ara és estudiar aquest tema, dir, molt bé, què tenim? D'entrada, el que tenim és la detecció més antiga que tenim d'aigua a l'univers, que data de 800 milions d'anys després del Big Bang. Això és una detecció que es va fer. Vull dir, no és cap simulació ni cap estudi, és directament una detecció amb radiotelescopis del complex ALMA, que està al desert d'Atacama, a Xile, que va descobrir fa temps senyals d'aigua a l'univers, a galàxies, tan antigues com que van existir 800 milions d'anys després del Big Bang. Això volia dir que l'aigua en aquell moment ja hi era. Ja era un component estable de l'univers. El que s'ha fet ara és un estudi, que és el que s'ha publicat a Nature, que és un grup de científics que no és observació, són simulacions d'ordinador, però molt potents, han agafat i han dit anem a simular com van viure, però sobretot com van morir dos prototips d'estels que segurament eren representatius d'aquesta primera generació d'estels que hi va haver a l'univers i anem a veure si l'aigua ja podia ser estable en aquells moments. I han agafat un estel que equival a 13 masses solars, un estel tan gros com 13 sols nostres, i un altre de 200 masses solars, que, com et dic, creiem que són representatius de la mena de bèsties que van viure durant els primers instants de la primera generació d'estels de l'univers. I han simulat les explosions supernova, el moment de la mort explosiva, cataclismes tremendos que tenen aquests estels, per veure quant oxigen van fabricar, si es va poder combinar amb l'hidrogen i, per tant, si l'hidrogen i l'oxigen ja van poder formar aigua apenas entre 100 i 200 milions d'anys només després de l'univers, que perquè a l'oient es faci una idea, perquè aquestes xifres són molt fredes, això representa l'1% de la vida de l'univers. És a dir, l'estudi ha anat a mirar si l'aigua podia ser estable durant l'1%, el primer 1% de la vida de l'univers.
I quins són els principals resultats?
Els resultats que sí. Els resultats que sí. Ara donaré unes xifres que són molt grosses, aviso l'oient que se segui, perquè són xifres molt grosses de què donen les simulacions aquestes. Per exemple, quan s'ha fet la simulació, s'ha vist que a l'estel de 13 masses solars, el que representa estels de masses solars, va viure només 12 milions d'anys. Perquè et facis una idea, l'estel nostre, el Sol, viurà 10.000 milions d'anys. Aquest en va viure només 12 milions d'anys. I quan va morir, va enviar cap a l'espai el 78% de la massa equivalent del Sol d'elements químics. És a dir, el 78% de massa solar, del que avui té el Sol, els va enviar a l'explosió que va matar aquest estel, els va enviar a l'espai i tot això estava format per altres elements químics. Entre aquests elements químics, atenció, hi havia oxigen. 17.000 planetes com la Terra d'oxigen. Només aquest estel, només la mort d'aquest estel va enviar a l'espai una massa equivalent d'oxigen com a 17.000 planetes Terra. Increïble. Però ara ve a l'estel, la bèstia, de 200 masses solars. Aquest va viure només dos milions i mig d'anys.
Només,
2 milions i mig d'anys. I quan va explotar va enviar a l'espai 113 cops tota la massa del Sol amb elements químics, entre els quals hi havia 18 milions de planetes Terra d'oxigen. Això només són dos estels,
És a dir,
un prototip de 13 masses solars, l'altre prototip de 200 masses solars. Fixa't, i aquest va enviar 18 milions de planetes Terra a l'espai en el moment en què va morir, només d'oxigen.
Déu-n'hi-do. I la primera aigua, doncs?
Clar, llavors, amb tot això, dius, ja tenim hidrogen, que prové del Big Bang, i ara tenim oxigen, que prové de l'explosió d'aquesta primera generació d'estels. És estable aquesta aigua, perquè de seguida hidrogen i oxigen es combinen, però com que les explosions, dèiem abans, són tan potents, segurament van trencar o no facilitaven que s'enllacés aquest hidrogen amb l'oxigen. I la simulació troba que sí. La simulació troba que mentre aquestes explosions s'expandeixen al voltant de, i envolten l'estel que mor, no? Es formen petits grumolls de pols on es concentren elements químics que aquesta explosió ha enviat i dins d'aquests grumolls es comença a formar l'aigua i queda com protegit per aquest embolcall, de manera que la potència de l'explosió no trenca l'enllaç amb l'aigua i l'aigua pot ser estable dins d'aquests petits grumolls. Clar, això triga temps, la simulació també ha mostrat que això no és immediat, així com l'explosió és immediata, la combinació no. La combinació per formar l'aigua no ho és, i per exemple, en el cas de l'estel menor, del que és de 13 masses solars, l'estudi diu que més o menys es triga uns 90 milions d'anys en què es donguin aquestes condicions perquè l'aigua pugui anar-se formant dins aquests granets de pols i quedi protegida. Per tant, és un procés gradual, però ja veus que les quantitats d'aigua són abundantíssimes.
Per tant, Joan Anton, per agafar com les conclusions no, d'aquest estudi publicat, aquest recent estudi, no? Què ens suggereix?
Doncs ens suggereix que quan l'univers era apenas tenia un 1% de l'edat, això són entre 100 i 200 milions d'anys després del Big Bang, es creu que l'aigua ja era un component que formava part del cosmos. I que, per tant, podia ja anar a, fer, a formar part de galàxies i podia ja anar a fer part de planetes. De totes maneres, deixa'm dir-te que no es tracta d'una detecció, això. És una simulació molt ben feta, ja, però no és una detecció. Això s'haurà de confirmar. Ja et dic, la detecció que sí tenim indica que l'aigua ja hi era fa 800 milions d'anys després del Big Bang. I ara la simulació ens rebobina. Això ens diu, no, segurament, ja hi era molt abans. Fa entre 100 i 200 milions d'anys després del Big Bang. Però no és una detecció. En qualsevol moment sí que ens aixeca la mirada, no, i ens diu, és molt probable que això sigui així. I, a més, com que t'acabo de donar unes xifres només de dos estels, dos prototips d'estels, però clar, els estels, imagina't quants devia haver-hi en aquella primera generació.
No, és veritat, no?
Sí, no ho podem ni calcular. Va, i, a més, el que sí que sabem és que l'univers era molt més actiu creant i matant estels del que és ara. L'univers primigeni era molt, molt, molt actiu, molt actiu, creant bèsties, estels molt més grossos que el nostre Sol. Les xifres que acabo de donar només són de dos prototips. Per tant, això ens indica que l'aigua devia ser abundantíssima ja en els primers instants de l'univers. I això ens demostra o ens prova per què avui, quan mirem l'univers, el veiem ple d'aigua. Els nostres instruments detectem aigua a tot arreu.
Sí.
I per provocar, que m'encanta fer-ho, i ho he fet algun cop en aquesta frase que ara et diré, la Terra és dels llocs més secs que coneixem dins del nostre propi sistema solar. No? I perquè dius, com és possible això? Si això és la bala blava, la bala és canica en català és bala, no? L'anomenem al nostre planeta la bala blava, quan el mirem des de l'espai. El 75% de la superfície és coberta per oceans, de la superfície, però l'interior del planeta és sequíssim. Hi ha moltíssima més aigua quan mirem altres objectes dins del sistema solar, fins i tot llunes de Júpiter i Saturn més petitones que la Terra, tenen molta més aigua que la Terra. I llavors mirem a fora amb radiotelescopis i detectem el senyal de l'aigua, el detectem arreu. I això prové, sembla, dels primers instants de l'univers. La primera generació d'estels que van morir ja van enviar oxigen a l'espai perquè aquest oxigen es pogués combinar amb l'hidrogen i formés una cosa tan essencial per la vida i per nosaltres com és l'aigua.
Déu-n'hi-do, Joan Anton. Quantes coses aprenem
escoltant-te. Sí, tots. No, jo també. Aquestes coses són excepcionals. És a dir, vivim en un moment, Mercè, on els descobriments i els anuncis, com aquest, són constants. Jo recordo quan era jovenet que hi havia un anunci, no sé, cada sis mesos, o no sé, no ho recordo. Ara és constant. Ara penso, cada dia, i si no cada dia, cada parell o tres de dies estan sortint estudis que són fascinants. Fascinants.
Doncs quina sort que tenim de tenir-te aquí, Joan Anton Català, perquè ens facis aquesta lectura, no? Perquè de per si, clar, que són... És inquantificable,
sí,
no?
Sí, demà, Mercè, ja aviso, surt una notícia no està alliberada encara, no es pot comunicar, però surt demà a les 11 del vespre, s'allibera aquesta notícia. És una notícia, no puc divulgar-la perquè estem
sota... Està embargada.
Sí, està embargada i, per tant, nosaltres jo rebo aquestes...
Canviarà moltes coses?
Pot canviar bastant la nostra visió de l'univers. És bastant espectacular, la notícia. Ho deixo aquí.
Demà a les 11 de la nit,
S'allibera, i ja ho explicaré per mitjans, de seguida a les 11 de la nit ja programarem notícies perquè surtin i ho explicaré, i si vols la setmana vinent en podem parlar.
Ens ho ampliaràs demà 19 de març, mira.
Sí.
Dia del pare.
Dia del pare, Sant Josep.
Sant Josep. Joan, doncs estarem molt pendents demà a les 11 amb aquesta notícia, que com bé deies, pot arribar a canviar... Però, clar, ja és que clar...
No, ja em veus la rialla. No puc avançar. No em posis en aquest compromís perquè no ho puc fer.
Ja, bueno. Ara estaré tot amb el rum-rum, eh?
Ah, bé.
Demà a les 11, ja veuràs.
Ja està bé.
Me'n recordaré de tu. Moltes gràcies.
A tu. A Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.